L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia, som a dijous, dia 29 del mes d'octubre. Són moltes i extenses les notícies que avui els presentem a l'informatiu de Mute. El rellotge comença el seu compte enrere dels propers 30 minuts que s'enceten a partir d'ara mateix. Benvinguts. Encetem avui el nostre temps de notícies parlant de picabaralles polítiques pel tancament de la LEAR, perquè el portaveu parlamentari de Convergència i Unió, Oriol Pujol, acusava el dimecres al tripartit d'anar a les Terres de l'Ebre només a buscar vots, tot acusant el govern de la Generalitat de no haver fet res per la viabilitat de la planta de LEAR a Roquetes, que anunciava el seu tancament. Durant la sessió de control al Parlament, el president de la Generalitat, José Montilla, replicava a Pujol que la Federació Nacionalista anava el 2002 a les Terres de l'Ebre a ajudar el Partit Popular a importar-se l'aigua de l'Ebre cap a València, amb el seu suport al Pla Hidrològic Nacional. Montilla destacava les actuacions del govern a aquestes comarques, però admetia que l'EAR no té la voluntat de continuar a Roquetes. Una crònica que ens amplia Josep Roig des de la Plana Ràdio.
Doncs la problemàtica de l'empresa l'EAR a Roquetes arribava efectivament ahir també al Parlament català. Concretament, Pujol recordava unes paraules de Montilla de l'any 2002 sobre el tancament de l'IAR de Cervera i li preguntava al president què ha fet per evitar el tancament de la planta de Roquetes. Segons Pujol, des del 2002 estan advertits, no han fet res per canviar el producte de la companyia, no han fet res per estimular l'economia de les Terres de l'Ebre. És per això que Convergència acusava el tripartit d'anar a l'Ebre només a buscar vots. Escoltem...
Perquè sap que ens temem, senyor president? Que vostè de veritat, senyor president, i senyors del tripartit, i senyors d'Esquerra Republicana, a l'Ebre sap què van a fer, senyor president? A buscar vots. I després se n'obliden. Després els abandonen. Li puc dir més fort, però no més clar, senyor president. Vostè a l'Ebre hi va a buscar vots. I després s'oblida i abandona les terres de l'Ebre.
El president de la Generalitat va replicar que el govern està treballant més que mai per aquestes comarques, més del que va fer CiU per les Terres de l'Ebre. Montilla va dir a Pujol que Convergència i Unió anava a l'Ebre a ajudar al Partit Popular a emportar-se l'aigua de l'Ebre cap a València l'any 2002.
Nosaltres anem a buscar vots i vostès no. Vostès anaven, entre altres coses, a ajudar el PP a portar-se l'aigua de l'Ebre cap a València. Això és el que feien vostès. En aquest moment també, en l'any 2002.
A banda de la picabaralla política, lo cert és que el president de la Generalitat sobre l'IAR va dir que està en una situació greu i per això cal garantir els drets dels treballadors. La Generalitat garantirà que l'empresa assumeixi la seva responsabilitat social amb els treballadors, va dir Montilla, recordant que la matriu de l'IAR està en concurs de creditors, que té un producte de valor afegit, pèrdua i una manca de voluntat de continuar a Roquetes. Aquest és el panorama, admetia el president. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcercós, advertia que l'Ebre plou sobre mullat i que els ciutadans tenen la sensació de que es deixa de banda part del territori. Puigcercós reclamava donar una resposta políticament a les Terres de l'Ebre, ja que s'hi acumulen problemes que no ajuden a crear un clima industrial. El líder republicà demanava accelerar les inversions industrials a aquestes comarques. Per la seva banda, el diputat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Daniel Pi, advertia que el tancament de l'IAR a les Terres de l'Ebre equival al tancament d'una planta a l'àmbit metropolità de Barcelona que afecti uns 20.000 treballadors. Pi remarcava que les Terres de l'Ebre s'hauran d'enfrontar a un canvi de model productiu que fugi de la dinàmica de precarietat laboral i de poc valor afegit. De fet, apostava perquè aquestes comarques siguin un referent en la modernització ecològica de l'activitat econòmica.
Gràcies, Josep. D'altra banda, el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, assegurava que el govern treballa per captar noves inversions i impulsar sectors d'alt valor afegit a les Terres de l'Ebre per compensar el tancament de la LEAR si finalment es produeix. Des de fa 2 anys, el departament que dirigeix Huguet manté converses per conservar la planta de Roquetes, però lamentablement l'administració no hi pot fer res perquè no existeix la voluntat per part del capital americà per conservar la planta, dia el conseller. En declaracions als periodistes durant el certamen d'InterH10 a Barcelona, Huguet defensava que més que mai el govern està apostant per inversions estratègiques a les Terres de l'Ebre.
Però la direcció de l'ER global, i hem parlat des de fa temps, de fa dos anys. I evidentment que l'empresa Lear és una decisió que lamentablement a vegades l'administració hi pot fer poca cosa, la seva decisió, diguem-ne, s'ha anat prenent sense possibilitats de que sigui reversible, en el sentit de que ells optaven per retenir a Catalunya aquella producció de més valor afegit, però en canvi l'altra, malgrat que els hi hem anat insistint de la possibilitat de reconduir, no hi ha hagut voluntat per part del capital americà de fer el canvi. Dit això, i com que érem conscients que això podia anar avançant en aquesta direcció, sense saber tampoc quan podia acabar de prendre's aquesta decisió, perquè això tampoc ho sabíem, nosaltres hem treballat sistemàticament per les Terres de l'Ebre.
Segons explicava Huguet, el govern treballa sistemàticament per les Terres de l'Ebre pel canvi de model econòmic, perquè fins ara el model que es va instaurar als anys 90 és de factories de baix cost laboral i poc valor afegit. El conseller d'Innovació, Universitats i Empresa afirmava que més que mai el govern ha apostat per inversions estratègiques a l'Ebre. L'escoltem.
Estem al dia a dia empenyent a que, si lamentablement el procés de tancament de l'ER acaba sent irreversible, hi hagi alternatives també industrials al costat d'aquestes altres que ja s'han posat en marxa aquests anys. Dinamització de l'agroalimentari, dinamització del clúster energètic, dinamització del clúster turístic, que abans no existien. I em deixo una cosa, les Terres de l'Ebre no tenien pol universitari. En aquests moments, les Terres de l'Ebre han engegat, vaig posar la primera pedra fa poques setmanes, al campus universitari, on permetrà haver-hi escola empresarials, escola d'infermeria, escola de magisteri, que això també és un valor afegit a les Terres de l'Ebre que no tenien. Per tant, mai, més que mai, aquest govern ha apostat, i els números canten, per inversions estratègiques a les Terres de l'Ebre.
De fet, Huguet afirmava que totes aquestes accions s'estan portant a terme perquè, si lamentablement el tancament de l'EAR és irreversible, hi hagi alternatives també industrials en aquesta àrea.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Seguim parlant de l'economia al nostre territori perquè l'empresa IFE ha adquirit el 100% de la titularitat de les línies regulars i serveis de transports de l'empresa aragonesa Avas. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs efectivament, l'empresa Hispano de Fuente en Segures S.A., la IFE, fundada el 1915 amb seu a Tortosa i Automòbils Baix Aragó S.A. Avas, fundada també a principis del segle XX amb seu a Saragossa, han anunciat l'acord pres per les seves respectives juntes d'accionistes per traspassar tota l'activitat de transport d'Avas a IFE. L'empresa IFE compta actualment amb una flota de 119 autobusos amb una plantilla de 175 persones. Avas és empresa de referència a Aragó i connecta les principals localitats del Baix Aragó amb el Canyís i diverses línies en les províncies de Terol i Saragossa. Per la realització dels seus serveis té una flota de 40 autobusos i una plantilla de 56 persones. Amb la unió d'ambdues xarxes de transport s'espera millorar el servei entre les comunitats d'Aragó, Catalunya i València. IFE presentarà a l'administració competent un pla de millora de les concessions aragoneses en el qual es preveu la millora informàtica de tots els serveis prestats, l'adaptació a les noves tecnologies, ofertes de descomptes per fomentar l'ús del transport públic, incrementar expedicions en algunes rutes i modernització de la flota mitjançant l'adaptació dels seus vehicles a normes més respectuoses amb el medi ambient, entre altres novetats.
Gràcies, Josep. Ara viatgem fins a l'Ametlla de Mar perquè ahir es va portar a terme la segona jornada de la Tonyina Roja del Mediterrani. L'hotel Ametlla de Mar va acollir la segona jornada sobre la Tonyina Roja organitzada pel grup Balfegó. A l'acte van assistir prop d'unes 200 persones. Els ponents van reflexionar sobre el futur de l'espècie i la convivència amb la pesca i l'aqüicultura. Una jornada que va seguir de prop des de la Cala Ràdio. Araceli Domínguez.
Xavier Castella, secretari general del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat, va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a una segona jornada sobre la tonyina roja al Mediterrani, on la investigació per a la sostenibilitat va ser l'eix vertebrador. El grup Balfegó destina prop d'un milió d'euros anuals a l'estudi de la tonyina roja per tal que es coneguin millor els patrons alimentaris de reproducció i migració d'aquests animals i, sobretot, per veure com es pot aconseguir un equilibri sostenible entre la perduració de l'espècie i l'activitat pesquera i l'aqüicultura. El primer ponent va ser Antonio Medina, professor de la Universitat de Cádiz. Medina va mostrar les investigacions que havia realitzat en col·laboració amb el Centre Oceanogràfic de Múrcia, que depèn de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. L'exposició es va centrar en les migracions tròfiques i la reproducció d'aquesta espècie. El relleu el va agafar el doctor Fernando de la Gandara, investigador del Centre Oceanogràfic de Múrcia. Gandara va posar sobre la taula un dels grans reptes del futur del sector, la domesticació de la tonyina roja. Per tant, la cria en greix i comerç d'aquesta espècie, una qüestió que condicionarà de ple el futur de la tonyina i l'activitat econòmica vinculada. El doctor José Luis Cort, investigador del Centre Oceanogràfic de Santander, que també depèn de l'Institut, va reflexionar sobre l'evolució històrica de la població de la tonyina roja i va dibuixar un futur prou optimista per a l'espècie, ja que considera que el Pla de Recuperació de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica, l'ICAT, dona resultats. D'altra banda, va carregar contra certs col·lectius científics que han estat reticents davant indicadors positius referents al futur d'aquests túnids. Escoltem-lo.
Cuando yo hablo de que en las últimas reuniones ha habido una cierta posición o una cierta reticencia a hacer comentarios sobre los indicadores positivos, no me estoy refiriendo a la administración, estoy refiriendo más bien a grupos de investigación que, bueno, que de por sí pues deben ser más independientes.
La doctora Ana Gordoa, investigadora del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, va parlar sobre el patró temporal d'abundància i fresa de la tonyina balear. Gordoa va exposar uns resultats especialment reveladors pel que fa a la reproducció en captiveri i els períodes de pesca i veda.
Y la conclusión del estudio es que el actual periodo de pesca es mayoritariamente prereproductivo, es decir, que estamos extrayendo el atún sin dejar que el atún desove. Eso es la conclusión del estudio. Es decir, el periodo de veda actual se aplica a todo el Mediterráneo, pero la reproducción en el Mediterráneo tiene un desfase temporal de la zona más oriental a la zona más occidental y desde luego en nuestra zona occidental, desde el punto de vista de la sostenibilidad de la reproducción anual, no está ajustado. Lo que concluyo, lo que recomiendo es que haya una adaptación para la región occidental, es decir, para las aguas de Baleares.
Juan Serrano, director general del grup Balfegó, va ser l'encarregat de realitzar la darrera exposició. Serrano va demanar responsabilitat als pescadors, comerciants, consumidors, ONGs, als científics i a l'administració. A més, va remarcar que és important controlar amb la llei el sector, però que no haurien de pagar justos pels pescadors. El grup Balfegó és pioner en impulsar un nou model de gestió de pesca de la tonyina roja, regional i sostenible.
Lo que proponemos es que se adapte precisamente el periodo de pesca justo con el periodo reproductor, aunque parezca una locura, pero evidentemente con el compromiso de que los que pesquen aquí solo pueden pescar aquí y que además dejen las jaulas de transporte en el caladero reproductor hasta el 2 de julio, que está marcado como el periodo donde han soltado ya el máximo de huevos. Consiste prácticamente en esto, pero además coordinado evidentemente con un seguimiento por parte del CSIC, del IO, del IRTA. Los científicos, por un lado, dicen unas cosas, pero si después a la hora de regular las administraciones, que son las que tienen las facultades para proponer nuevas normas, no hacen nada con esos informes, evidentemente estamos fastidiados. ¿De qué sirve seguir invirtiendo en investigación si al final no acabamos viendo los resultados de esos proyectos de investigación?
Des de la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Alejandro Polanco va transmetre la voluntat de l'administració d'escoltar els plantejaments científics exposats.
Y l'administración tiene que compaginar todos los intereses presentes. Yo comprendo al grupo Balfegó que defiende sus intereses y plantea una serie de propuestas. Nosotros las escuchamos y las consideramos dentro de un conjunto de posiciones que abarcan muchos temas.
Com a representant del grup Balfegó, el president Manel Balfegó es va mostrar molt satisfet per com havia anat aquesta jornada.
Molt satisfet perquè hem tingut unes ponències molt boniques, molt clares i molt contundents i esperem que marquem, diguem, una miqueta el que sigui el procés de tindre la pesca ben controlada i la pesca sostenible, que és el que volem i demanem.
Els assistents també van poder gaudir del visionat d'un petit abans del documental Ultimàtum, del biòleg i director Fernando López. Segons López, els documentals ajuden a canviar consciències. I va afegir que aquest treball mostrarà que l'equilibri entre la pesca i la supervivència de la tonyina roja és possible. A l'acte també va assistir l'alcalde del municipi, Andreu Martí, que va mostrar el compromís de l'Ajuntament en treballar per tal de potenciar la tonyina. Un dels projectes serà el Tuna Tour, un recorregut turístic i gastronòmic per la vila que permetrà als visitants conèixer de prop la riquesa d'aquesta espècie. La jornada també va comptar amb la presència de Martí Sanz, director general de Pesca i Acció Marítima del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat. Cònsol japonès a Barcelona també va assistir-hi. La propera cita de debat sobre el futur de la tonyina roja és el mes vinent, a Recife, a Brasil, on es trobaran representants mundials de l'ICAT.
Des d'Alcanar, ens arriben avui diferents convocatòries, totes elles relacionades amb l'atenció a les persones. Dimarts passat s'inaugurava un curs que avui continua, un curs de bones pràctiques per cuidar la gent gran. Demà divendres s'inaugurarà el servei Minuts a Minuts al matí. I a la tarda hi haurà una nova xerrada del cicle Dona i Salut. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de diferents qüestions que afecten el nostre municipi, Alcanar, i especialment l'atenció a les persones. Parlem primerament d'este curset que dimarts passat i s'iniciava a través de la primera sessió. Avui dijous es farà la segona. Un curset organitzat per la Regidoria de la Dona en col·laboració amb la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania i que porta per títol Bones pràctiques per cuidar la gent gran. L'objectiu del curs és proporcionar a les persones cuidadores informals de persones dependents les tècniques i les eines necessàries per poder dur a terme les seues funcions de manera més efectiva i gratificant i de retruc, incidint també en la major satisfacció de les persones amb dependència de les quals se'n té cura. A partir de la diagnosi que es va elaborar per a la redacció del Pla de Polítiques de Dones d'Alcanar, es va detectar que les persones cuidadores informals moltes vegades no tenen la informació ni els coneixements suficients per portar a terme la seua tasca. El curs s'ha organitzat justament per aquests motius, és totalment gratuït i, com dèiem, començava el passat dimarts, dia 27 d'octubre. Tindrà una durada de 24 hores i les classes es realitzaran dues tardes a la setmana, els dimarts i els dijous. La formació que s'impartirà tractarà tant continguts teòrics com pràctics, amb l'objectiu d'obtenir coneixements sobre les malalties més comunes en persones amb dependències, les seves causes i també els símptomes, i dotar-les també d'eines pràctiques. Però aquesta no és l'única de les qüestions que té a veure amb l'atenció a les persones, ja que també aquí al nostre municipi, demà mateix, divendres, a partir de les 11:30 del matí i a l'entresol de l'Ajuntament, al carrer Miquel Figueres, número 12, tindrà lloc l'acte oficial d'inauguració del servei Minuts Menuts, un acte al qual hi assistiran l'alcalde Alfons Montserrat i la regidora d'Acció Social, Mercè Fibla, i també els acompanyaran Carme Porta, secretària de Polítiques Familiars i Ciutadania, i el senyor Adam Tomàs, el director dels serveis territorials del Departament d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre. Per últim, acabem avui també amb una xerrada, una qüestió d'agenda, concretament demà divendres a partir de les 7 de la tarda, i en este cas al casal de jubilats de les cases d'Alcanar, tindrà lloc la xerrada Nutrició i trastorns alimentaris en la infància i la joventut. Una xerrada que anirà a càrrec de la pediatra Pepa Gellida i que s'enmarca en el cicle programat que porta per títol Salut i Dona. Un cicle de xerrades que amb periodicitat setmanal o quinzenal tindrà lloc, començava el dia 16 d'octubre i fins l'11 de desembre s'anirà desenvolupant tant a Alcanar com a les cases.
I ara viatgem fins a Deltebre i anem a parlar de l'ADAS, l'Associació de Dones Agents de Salut, que molt pronte serà una realitat a Deltebre. Des de Ràdio Delta ens dona més informació Lluïsa Bertomeu.
El teixit associatiu de Deltebre està d'enhorabona, ja que pronte comptarà amb un nou membre. Es tracta d'ADAS, Associació de Dones Agents de Salut, que ha sorgit arran de la bona sintonia entre les dones participants al curs Dones i Salut, organitzat des de la Fundació Rovira i Virgili, l'Ajuntament de Deltebre, el Grec Xarxa i promocionat per l'Institut Català de les Dones, que enguany ha arribat a la seva quarta edició. Segons la directora del curs i al mateix temps presidenta de l'associació, l'objectiu bàsic és continuar ensenyant salut. Rosa Queralt.
Els cursos que han portat a terme aquí baix no han sigut, diríem, la formació d'agents promotors de salut, que són en definitiva gent en la que tu tens un interès en alfabetitzar en salut. L'alfabetització en salut no és res més que donar, diríem, una sèrie de coneixements perquè les alumnes agafen habilitats, no solament a nivell, diríem, de conceptes, sinó també habilitats en quant a destreses, etc., per a poder, diríem, aplicar-s'ho amb elles i a la seva família, al veïnat, inclús de caràcter comunitari, no? És a dir, habilitats, diríem, per a la vida, no? I llavors l'altra part, diríem, de promoció és engrescar la gent a que vulgui estar sana i, a més, sàpiga com fer-ho, no? En aquesta idea, doncs, s'ha creat, diríem, els cursos de dones i salut. I era lògic que sortís d'aquesta part organitzant més xerrades o fent, per exemple, tríptics o bé fent accions perquè les dones pues, sàpiguen que... I dic les dones perquè són bàsiques en l'hora de transmetre coneixement sobre salut, perquè sempre se'ns ha encarregat a les dones, pues, que ho puguen transmetre a través de totes les dones del poble, no? És a dir, que escampen una mica la llavor que estem fent des dels cursos de dones i salut.
De moment, l'Associació de Dones Agents de Salut està tancant els estatuts per tal d'aconseguir la conformitat legal. A partir d'aquí, faran la presentació oficial i establiran les principals línies per començar a treballar.
Gràcies, Lluïsa. Santa Bàrbara també està en projecte la creació d'un nou club de lectura que se sumarà als molts que ja existeixen al nostre territori i en el que es vol fomentar l'hàbit a la lectura i posteriorment compartir les idees del que s'ha llegit. El promotor d'aquest nou club és Dani Gil, afincat a la localitat i bibliotecari del Col·legi d'Arquitectes de Tortosa. Ell es va posar en contacte amb Jesús Tibau, que és qui coordina el club de lectura de Tortosa i ja tenen data per fer la presentació oficial. Serà el pròxim 9 de novembre. De quina és la finalitat d'aquests clubs, ens ho explicava per a l'SMUT, Dani Gil.
La finalitat principal és fomentar l'hàbit de la lectura entre els seus participants. Els clubs estan oberts a tothom, sense límit d'edat. I un dels avantatges és socialitzar aquest hàbit, que actualment és un hàbit privat. A partir de les reunions que s'aniran fent, es posaran en comú les experiències.
Per la seva presentació en societat s'ha preparat un acte que apadrinarà l'escriptor Jesús Tibau fent una presentació del seu nou llibre, Una sortida digna.
Sí, de fet, quan volíem començar el club vam pensar de trobar un autor d'èxit que servís de reclam. I actualment a les nostres terres en Tibau té bastanta volada. M'ha guiat en com obtenir els lots de llibres i en com contactar amb els autors. I en l'acte farem també la presentació de l'últim llibre d'en Tibau, Una sortida digna.
Està previst que aquesta presentació en societat es porti a terme el dia 9 de novembre, dilluns, a les 6:30 de la tarda i a la biblioteca José Escudé de Santa Bàrbara. I ara anem a parlar de teatre. Aquest cap de setmana, al Casal Cultural El Maset de Sant Carles de la Ràpita continuen amb el cicle de teatre de tardor i amb una nota humorística per celebrar la castanyada. De la propera funció ens en parla Núria Subirats, Ràdio Ràpita.
El cicle de teatre de tardor al Maset ens ha preparat una bona recepta d'humor per celebrar la castanyada i no perdre els bons i tradicionals costums de tota la vida. La companyia Passucat ens portaran des de Valls el seu premiadíssim espectacle Meravelles d'Orient, que intenta recuperar l'esperit medieval de quan els joglars anaven de plaça en plaça i de mercat en mercat explicant fabuloses històries. Un joglar musulmà, expert rondallaire i un soldat vingut de les Croades que està obligat a fer el que calgui per sobreviure, han portat de les Terres d'Orient l'art de manipular babastells. Els acompanya un pastor fereste que ha perdut el seu ramat i toca la cornamusa per poder menjar. Aquests tres personatges formen una pintoresca companyia que recorre carrers i places explicant romansos amb l'ajuda dels seus titelles i d'un improvisat castellet ambulant. Tres actors que amb l'ajut de la música, dels titelles i d'unes històries divertidíssimes ens sorprendran, ens divertiran i ens retornaran la màgia dels temps en què les històries encara s'explicaven a la vora del foc o al mig de la plaça. Un espectacle perfecte per acudir amb tota la família, grans i menuts, un humor que arriba a tots els públics i que proporciona una hora de diversió garantida. Les entrades per veure aquesta funció seran a la venda a les taquilles del Maset a partir de les 6 de la tarda al preu de 5 euros. La funció començarà a les 7 del vespre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Obrim ara la plana per la crònica de successos i continuem des de l'informatiu de Mute parlant de diversos temes relacionats amb aquesta. Un d'aquests temes és el doble parricidi que es va produir dies enrere a Tortosa. Segons informava el diari El Punt, el presumpte parricida de Tortosa es discutia molt sovint amb el company sentimental de la mare. Josep Roig ens en fa la següent lectura. L'escoltem.
Segons que explica aquest rotatiu, el presumpte parricida va estar declarant durant el dia d'ahir davant de la policia, que ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies exactes dels fets, tal com es van produir. En aquest sentit, alguns testimonis afirmaven que el noi, tot i que es veia una persona tranquil·la, es discutia sovint amb la parella de la mare. Sempre se sentien discussions i el soroll de les portes tancant-se, però dimarts a la tarda la baralla, pel que sembla, va ser més forta que l'habitual, va relatar un veí. Segons la mateixa font, les víctimes eren una parella amable que ja feia anys que vivien al barri. La mare va fer venir el noi de la Xina fa poc més d'un any i els veïns només veien el jove quan baixava al carrer amb una pilota de bàsquet o quan arribava o marxava amb un ciclomotor. Recordem que aquest doble crim va tenir lloc al tercer pis del número 49 de la Rambla de Catalunya a Tortosa, en un habitatge propietat d'un altre ciutadà d'origen xinès, que per cert regenta un bar al mateix carrer. Així ho explicava un amic de les víctimes, un home de nacionalitat també xinesa, que ahir acudia al lloc dels fets. Segons va dir, el pare del menor viu a la Xina i el suposat parricida i l'actual parella de la seva mare van estar el mateix dia prenent un cafè amb llet i una cervesa pel matí per intentar arreglar les seues diferències. Segons que explicava la mateixa font, sembla ser que després d'aquesta reunió pel matí tot havia quedat clar i bé, però després del migdia es van tornar a barallar i al noi se li hauria girat el cervell, lamentava. L'amic de les víctimes va afegir que al pis també vivien dues noies i un altre amic.
Gràcies, Josep. D'altra banda, i continuant amb la crònica de successos, dir-vos que agents de la policia estatal detenien a 8 persones d'origen pakistanès, 2 a Madrid, 1 a Tarragona i 5 a Barcelona, d'una xarxa especialitzada en l'obtenció de permisos de conduir suplantant identitats. A canvi de diners, els arrestats es presentaven als exàmens en lloc d'altres persones utilitzant documents alterats. Els responsables d'aquesta organització també falsificaven documents per a immigrants en situació irregular i clonaven targetes de crèdit i telefòniques de prepagament. Durant l'operació s'han efectuat registres en 3 locutoris, una agència de viatges i 6 domicilis. Concretament, al març del 2008 es va iniciar una investigació sobre una xarxa organitzada, composta majoritàriament per ciutadans pakistanesos, amb una àmplia activitat il·lícita referida a la presentació d'ofertes de treball falses, l'obtenció fraudulenta de permisos de conduir mitjançant falsificació documental o usurpant la identitat de l'examinant. Finalment, durant aquest mes s'ha desenvolupat un ampli dispositiu en el qual s'han entrat i s'han fet registres en diversos domicilis, entre els que hi figuren els municipis de Reus, Tortosa, Roquetes i Benicarló, per detenir els implicats i per obtenir efectes relacionats amb la seva activitat il·lícita.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les boires que en aquests moments es presenten en molts indrets de l'interior del país, des del Bages, en alguns punts d'Osona, on no són gaire intenses ni extenses com aquests darrers dies, però en general a tota la depressió central i el Pla de Lleida, fins a totes les Terres de l'Ebre, fins a migdia es poden mantenir, fent de fre al termòmetre, que li costarà remuntar i en tot cas ho farà ja més a la tarda quan el sol s'imposi més. Fora d'aquests sectors s'espera sol amb un ambient una mica enterbolit, algun núvol prim, però amb temperatures que pujaran ràpidament i avui l'ambient serà especialment més càlid que en dies enrere, perquè si en alguns núvols baixos a la costa seran molt localitzats. Per tant, molts valors que s'aproximin als 25 graus al llarg d'aquesta tarda. A les Balears els núvols baixos poden ser més abundants, de nou mantenint el cel una mica més tapat, amb un ambient una mica més suau. En canvi, al País Valencià s'espera una jornada de sol també, amb temperatures a l'alça. A partir de demà i pels propers dies, les temperatures no s'enfilaran tant, tot i que es mantindrà l'ambient molt suau i estable, a l'espera de l'arribada d'un front de cara divendres, que afectarà sobretot a l'extrem nord de Catalunya, repetint bàsicament núvols a la resta, i obrint les portes a vent de nord i un descens de les temperatures que es notarà clarament ja a l'inici de la pròxima setmana.
De moment, això és tot. Nosaltres ja ens posem a treballar per demà continuar desenvolupant els temes que formen part de l'actualitat dels nostres pobles. Rebent una salutació de Tere Giner, qui s'encarrega habitualment de presentar i coordinar aquest temps de notícies. Fins demà. Ens tornem a trobar a l'informatiu de Mute.